Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 15 de gener del 2020. Avui és dia de Sant Pau, primer ermità, i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs sí, ahir va explotar una de les fàbriques de la petroquímica de Tarragona, causant un mort, 8 ferits i l'esfondrament d'un edifici. I d'acord que l'equip d'emergències i protecció civil van efectuar de forma ràpida i efectiva una solució. Però el greu, a part de l'explosió i de les víctimes, és la desinformació durant les més de 2 hores i quart després de l'explosió. No pot ser que l'única informació oficial per part del govern arribés tan tard. No pot ser que la gent preocupada s'hagués d'informar per les xarxes socials de què estava passant, de si hi havia confinament o no, malgrat les sirenes no sonessin, com si ho fan de forma habitual els simulacres periòdics que s'hi fan. No pot ser que durant moltíssima estona ningú expliqués si hi havia o no núvol tòxic. I tampoc pot ser que, tot i el malestar i el cabreig de molta gent, sortís la plana major del govern a dir que tot havia anat perfectament. Per què no? Quan les coses van malament, s'han de dir i posar-hi solució. Perquè si algú dia va decidir posar-hi allà una petroquímica, també algú altre hauria de vetllar per la seguretat dels ciutadans.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Gairebé 2 minuts que passen de les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta el director d'aquesta casa, de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Bon dia. La revista Valors, filosofia de l'actualitat, acaba de treure un número parlant del sentit comú. La pregunta que es fa a pensadors de prestigi és si existeix aquest sentit comú al qual avui apel·len sovint els polítics, potser en sentit equívoc i no pas gaire comú. A la revista es parla també de la relació entre el sentit comú i el seny. Personalment els identifico. I encara més, crec que el Criterio, el llibret del prestigiós filòsof biguetà Jaume Balmes, no és altra cosa que el sentit comú escrit en castellà. Per cert, que el Criterio fou el llibre de capçalera del papa Lleó XIII, l'artífex de la Rerum Novarum, que és un punt estel·lar en el pensament social de l'Església. Cal llegir i rellegir el Criterio. Val la pena que tornem a donar sentit al sentit comú. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Passen 3 minuts de les 8 del matí i a aquesta hora, com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa. Xavi Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, Berta Sacanella a la redacció.
Bon dia.
També amb Maria Serra Rodríguez de la selecció musical i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Herrà, què tal?
Què tal? Bon dia, Joan.
Doncs pendents de tot plegat, que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do avui el programa que tenim, ara en parlarem. Abans, però, ens hem de preguntar qui és el protagonista del dia. Què és, de fet, el protagonista del dia?
La petroquímica de Tarragona, que va patir una explosió d'una de les empreses i que va causar un mort, 8 ferits, un desaparegut i l'esfondrament d'un edifici.
Aquesta hora, si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 8 graus, Lleida, menys 3 graus, Girona, 6 graus, Tarragona, 5 graus i Andorra, 1 grau.
Avui, en aquest programa, parlarem de...
Justament de l'accident d'ahir a l'empresa Iqoxe de la petroquímica de Tarragona. Com es va viure des de la zona? En parlarem amb la periodista del diari Més, Anna Ferran. Comentarem també el funcionament del Parlament Europeu i les seves sessions ordinàries. Ho farem amb qui ha dirigit durant 8 anys l'Associació de Periodistes Europeus i avui dia encara membre de la mateixa. Ella és Teresa Carreras. Cap a les 9 del matí, un dimecres més, comentarem tota l'actualitat amb el jurista i professor de l'ISCRE, Paulo Gibrotto. Joan, també parlarem de l'ofici de campaner amb Joan Riera, que ell és gerent de l'empresa Riferro Café, campaner de professió que es dedica a la reparació i automatització de les campanes. I per últim, anirem cap a Hallstatt, a Àustria. Exacte, d'un dels pobles més emblemàtics d'Europa que s'ha vist, Joan, envaït pel turisme després d'inspirar... Tu has vist la pel·lícula Frozen, de Disney?
No encara.
Doncs avui farem un petit tast d'aquesta pel·lícula perquè
tinc intenció de fer-ho.
Anirem en aquest poble. Però com ho veu tot plegat? Clar, la gent, perquè això està molt bé, no? Però com ho viu la gent d'aquesta població d'Àustria? En parlarem amb Manolo Díez, resident a Àustria.
Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
Doncs aquest mort i aquests 8 ferits i aquest desaparegut en aquesta explosió que va passar ahir a la tarda a la Petroquímica de Tarragona, també dels drets dels assaltants de Blanquerna, que s'han vulnerat. Això segons el Tribunal Constitucional, i això implicaria tornar a fer aquest judici. I Cuixart i Sánchez, que han demanat el primer permís per sortir de la presó 48 hores.
I un dia com avui hem sabut que reedita en vinil el treball de Bruce Springsteen, aquell Live in Dublin, amb cançons com aquest American Land.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Passen 9 minuts ara mateix de les 8 del matí, hora d'esbrinar tota la informació que tenim sobre la taula, com aquesta forta explosió en una empresa de la petroquímica de Tarragona que ha causat un mort i 8 persones ferides, Mercè.
Sí, la persona que ha mort, Joan, presumptament relacionada amb aquesta explosió, és un veí del barri de Torreforta, més de 2 quilòmetres, que va rebre l'impacte d'un tros de ferro que va sortir disparat per l'ona expansiva i li va entrar a casa. Perquè ens puguem fer una idea, aquest tros de ferro pesava una tonelada. Dels 8 ferits, 2 tenen una consideració de grans cremats i han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El ferit menys greu ha estat ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Pel que fa als 5 ferits lleus, 2 han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus i els altres 3 han estat donats d'alta pel SEM al mateix lloc dels fets. A més, s'està buscant una persona que estaria desapareguda, també. Sobre la recerca d'aquesta persona, els bombers estan treballant per desronar una zona on hi ha restes de l'explosió. Tant els 8 ferits com el desaparegut són treballadors de l'empresa on hi ha hagut aquesta explosió. Hem de dir que els fets es van produir en aquesta empresa i Coxe és Indústries Químiques d'Òxid d'Etilè, l'antiga ICA, a la zona del polígon sud de la petroquímica sota la carretera N340 entre la Canonja i el barri de Bonavista. Hi ha hagut aquestes dues explosions. La primera va ser en un tanc d'òxid d'etilè i la segona en una estació transformadora a conseqüència de l'anterior. En aquesta segona explosió, el foc, durant tota la nit, els bombers el que han fet és que deixés que es cremés i que s'apagués per ell sol. No se sap, però, que ha provocat aquesta explosió encara, a hores d'ara, les causes, doncs, però els bombers hi han treballat durant tota la nit.
I una de les principals queixes de les més de 300.000 persones confinades ahir per l'alerta química a Tarragona ha estat que les sirenes no van sonar.
Com que l'incendi no afectava l'exterior del polígon, Protecció Civil no va obligar a confinar-se a la població ni va fer sonar les sirenes de confinament, un fet que, doncs, ha provocat queixes d'alguns dels veïns de la zona. De fet, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va defensar el pla de seguretat i va dir que en cap moment hi havia perill per la població. Al llarg de la tarda d'ahir i el vespre es va tallar la circulació a algunes carreteres, això sí, de la zona, i també d'algunes línies ferroviàries entre Tarragona i Vilaseca, però la situació s'ha anat normalitzant en el transcurs d'aquesta mitjanit. Com dèiem, passada la mitjanit, només quedava interrompuda la circulació del servei ferroviari que surt de Tarragona en direcció sud, que es mantindrà tallat mentre es dugui a terme doncs, la crema del dipòsit d'òxid de propilè.
Doncs això, el que dèiem, que si no hi ha perill, no cal que ho diguis 2 hores i quart després d'una explosió. Pots dir-ho mitja hora després, per exemple. Durant el programa d'avui, però, podrem connectar amb Anna Ferran des del diari Més perquè ens expliqui com s'ha despertat aquest matí a Tarragona després de l'explosió d'ahir. D'altra banda, Carles Puigdemont diu al ple del Parlament Europeu que és l'hora que els polítics europeus parlin.
Doncs sí, el vam poder escoltar ahir, d'altra banda, el president del grup dels Verds, on hi ha l'Aliança Lliure Europea i, per tant, també Esquerra, va refredar la possibilitat d'acceptar tant Carles Puigdemont com Toni Comín al seu grup europarlamentari.
I Pedro Sánchez no veu cap problema a reunir-se amb Quim Torra perquè continua sent president.
El nou govern espanyol va celebrar ahir el seu primer Consell de Ministres. La primera mesura aprovada va ser la pujada de les pensions, un 0,9%. El president Sánchez també va insistir que es trobarà amb Quim Torra i va defensar la nova fiscal general de l'Estat, l'exministra Dolores Delgado.
Els Jordis, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, demanen intimitat en el seu primer dia de permís.
Sortirà el cap de setmana vinent, segons avança, al punt avui. La Junta de la Presó de Lledoners, després d'hagir proposat doncs, que se'ls concedeixi aquesta sortida de 48 hores després de 2 anys tancats, Justícia haurà de validar ara aquesta mesura.
I el Tribunal Constitucional ha donat empara als assaltants del Centre Cultural Blanquer de Madrid perquè considera que es van vulnerar els seus drets.
Així és, el Tribunal estima doncs, parcialment aquest recurs que van presentar perquè el Suprem va elevar la pena imposada sense haver-los escoltat de nou. L'ingrés de la presó dels 14 condemnats justament no s'havia dut a terme perquè estaven suspens a l'espera d'aquest pronunciament del Tribunal Constitucional. Ara, el Tribunal Constitucional dictamina que el Suprem ha de tornar a dictar sentència.
Junts per Catalunya, Ciutadans i Partit Popular han aprovat el pressupost del Parlament.
La cambra ho ha fet amb els vots d'un dels partits del govern, que, per tant, es torna a dividir, i de 2 de l'oposició. Els 3 partits han fet pinya per aprovar aquests comptes que inclouen un augment de sou d'un 2% per als diputats i treballadores del Parlament. El pressupost del Parlament ha provocat aquesta mala maror, Joan, entre Junts per Catalunya i Esquerra. Els republicans, doncs, juntament amb PSC i la CUP, s'han abstingut i els comuns hi han votat en contra. Per cert, que avui tindrà lloc la reunió, la primera reunió de partits i entitats independentistes per abordar la cita amb l'Estat espanyol.
I d'altra banda, detenen un home per 4 agressions sexuals a Lleida, sospitós d'haver-ne comès més.
Assaltava noies joves per l'esquena de bon matí, els tapava la cara i les introduïa en portals per agredir-les sexualment.
I Aena vol allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat.
El gestor aeroportuari proposa ara als ajuntaments de la zona i a la Generalitat prolongar aquesta plataforma de 500 metres. Al seu dia, aquesta proposta es va descartar, no va prosperar, perquè l'oposició ecologista, aquesta forta oposició ecologista, i també per al propi alcalde del Prat, ja que afectava la llacuna de la Ricarda.
I atenció, perquè hi ha un descobriment capital sobre la causa de la metàstasi.
Així ens informa avui el diari La Vanguardia. El científic Joan Massaguer desxifra el mecanisme pel qual s'estenen les cèl·lules canceroses, així com també la manera de combatre'l.
Sisena vetlla de pregària davant del Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona.
Serà aquest dissabte, a les 6 de la tarda. La Fundació Migra Studium celebrarà aquesta vetlla de pregària davant del CIE situat a la zona franca de Barcelona. La iniciativa que l'entitat organitza cada any per denunciar el sofriment que pateixen diàriament milers de persones migrants en aquests centres arriba a aquesta sisena edició sota lema Prou hostilitat, no esteu sols. I també amb el suport de més d'una trentena d'entitats d'àmbits diversos. Si voleu més informació podeu fer un cop d'ull a catalunyacristiana.cat.
Obrim àrea de serveis quan passem d'un quart de nou del matí. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada altra vegada amb núvols alts a bona part de Catalunya, però sobretot amb aquestes boires intenses, denses, persistents a les comarques de l'interior. També n'hi ha algunes a punts del prelitoral. Aquestes marxaran, les del Pla de Lleida, seran més persistents i no s'aixecaran ben bé fins a migdia, primeres hores de la tarda. Això farà que en aquest sector de Catalunya les temperatures es mantinguin baixes durant tota la jornada, màximes de 5 a 8 graus en aquest sector del país, mentre que la resta, tot i que ara fa fred i està glaçant a bona part de l'interior i del prelitoral, tindrem temperatures màximes al voltant dels 10 a 15 graus, fins i tot una miqueta més altes que les d'ahir. No està fent tant de fred aquest matí a les comarques de Girona, no tenim més núvols en aquest sector, i per altra banda està bufant una mica de vent que fa que l'aire doncs, no es pugui estancar tant i, per tant, les temperatures mínimes no han baixat tant. Cal dir que de cara a la tarda tindrem més núvols cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, també comarques de Girona, però sense precipitacions. De cara a demà, un temps molt semblant al d'avui i a partir de divendres comença a canviar el temps, ja amb l'arribada, sobretot de cara a la tarda, d'una massa d'aire més fred que farà baixar les temperatures a partir de la tarda de divendres i aquest cap de setmana tindrem les temperatures més baixes del que portem d'hivern. Tindrem més núvols i també algunes nevades a cotes baixes a les comarques del Pirineu per damunt dels 500 o 600 metres.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí pendents de diverses incidències. Una d'elles és un vehicle avariat a l'AP7 a Montornès del Vallès que provoca retencions en sentit sud. També hi ha hagut un accident fa pocs minuts a la C32 a Vilassar en sentit Barcelona que provoca un quilòmetre de retencions. I a l'autovia 2, tot i que s'ha pogut restablir el trànsit després de l'accident de Sant Feliu de Llobregat, encara es mantenen les cues en direcció Lleida i també les retencions més habituals en el sentit sud de la via. A l'àrea metropolitana de Barcelona també es mantenen les retencions d'hora punta, l'enllaç de l'AP7 amb el Papiol, d'entrada des del Baix Llobregat a la C32 i a la B23 amb bastants problemes per intentar accedir a Barcelona, també a la C58 a la Pota Nord amb dificultats en tots els sentits entre Sabadell i Barcelona. També circula amb densitat passant per Barberà del Vallès, a l'autopista, a la P7, i precisament a la zona del Vallès també hi ha retencions tant a la C17 com a la C60 per poder enllaçar amb l'autopista. A les dues rondes de Barcelona també hi ha aturades, les de cada matí, que afecten els dos sentits de la marxa. I acabem amb la boira, que segueix provocant trams de poca visibilitat a la Plana de Lleida, a l'autovia 2 i a la P2. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. Pau i bé. Ruta per Terra Santa a primera hora, amb Ignasi Miranda.
Hola, bon dia. Els 65 pelegrins d'aquests dies a Terra Santa ja vam tornar ahir a la nit a casa. Hem finalitzat així un pelegrinatge molt especial. Ahir al matí vam celebrar l'Eucaristia a la Basílica de l'Anunciació de Natzaret, el lloc on Maria va dir sí a l'anunci de l'Àngel. És la casa de Maria i Josep, els pares de Jesús, i també l'altar que perviu com a presència del Fill de Déu entre nosaltres, fet carn. Ha ressonat un fragment evangèlic sobre l'Anunciació precedit de la profecia d'Isaïes i enmig les paraules del Salm 39, aquí em teniu Déu meu, vull fer la vostra voluntat. Finalment, a Canà de Galilea hem tingut una celebració de la paraula durant la qual els matrimonis presents han renovat les seves promeses de vida en comú. El text de l'evangelista Joan ens va il·luminar per focalitzar tot l'esperit del sagrament en aquella festa que se'ns narra, un banquet on Jesús converteix aigua en vi. És, com va recordar un franciscà, Fra Salva, a l'homilia, la tercera manifestació de Jesús després del naixement i de l'Epifania amb l'adoració dels mags. El també franciscà Luis Quintana, que ha estat el guia d'aquests 8 dies, ens ha ensenyat el lloc on es conserva una cisterna de pedra utilitzada per abocar aigua amb gerres. Aquesta presència bimil·lenària, en ser un objecte que no es pot moure de terra, fa indiscutible que aquest va ser el lloc del miracle de les noces de Canà. Després ja ens vam desplaçar a l'aeroport de Tel Aviv per volar de tornada a casa. Aquest pelegrinatge de la mà del Con Viajes i el Con Peregrinaciones, juntament amb la comissaria de Terra Santa, la província de la Immaculada, ha estat una experiència única de fraternitat i vivència compartida. Fins aquí aquesta última crònica del pelegrinatge a Terra Santa. Bon dia.
Ràdio Estel et desitja bon any nou. I ja en van 25.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096.
Bufeterojas.es. 93 246 6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
I 2 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Sapiguem, anem cap al quiosc, evidentment, i sapiguem què hi diuen avui les portades, suposo que totes capficades en aquesta explosió de la petroquímica, Berta.
Totes les portades enfocades en l'explosió de la química de Tarragona, amb aquesta fotografia tan impactant de les flames. La Vanguardia titula "Explosió mortal a la petroquímica". Anem al diari Ara, que també ho presenta en portada i afegeix un mort, 8 ferits i un desaparegut per la forta deflagració de l'empresa Icoxe. El Punt Avui també afegeix que hi ha un desaparegut entre els treballadors de la planta química accidentada. El periòdico destaca que les alarmes del pla de seguretat no van sonar per alertar del núvol, que al final no va resultar tòxic. El País també ho destaca i indica que el veí que va morir va ser a causa de l'onada expansiva. Anem als diaris locals. El diari Més diu "Explosió en una empresa del polígon sud de Tarragona. Puja a 8 el nombre de ferits en l'explosió de Tarragona, un d'ells crític i un altre molt greu".
En plana local.
En plana local, però tenim avui la directora del, la redactora del diari Més.
Correcte. Avui entrevistarem, a més, la directora del diari... No, directora no, redactora.
Redactora.
Del diari Més, Anna Ferran, amb qui parlarem de tot el que va passar ahir a Tarragona i Rodalies.
Vale, anem al diari Segre, que també destaca l'explosió. Diu un mort per l'esfondrament d'un edifici, 4 persones ferides greus per cremades en l'explosió de l'empresa química. El diari de Girona també ho comenta en portada, però anirem a una altra notícia que destaca sobre Girona. Diu un grup de menors comet robatoris amb violència al carrer Blanes. La policia local i els Mossos d'Esquadra els detenen, però tornen a cometre delictes. Canviem de qüestions i anem a de País. Anem al diari, al periòdic d'Andorra, que diu Ros anima el sector privat a atreure turooperadors. L'ambaixador fixa el 23 d'abril com a data per l'estrena dels vols amb GPS. Pel que fa als diaris religiosos, catalunyacristiana.cat destaca aquesta polèmica sobre el papa. Vaticanistes neguen que el papa Benet XVI hagi escrit un llibre amb el cardenal Sarà. Denuncien un nou episodi en atacs a Francesc. A Religió Digital també ho destaca titulant que després de la polèmica del no llibre,
què fer ara amb Ratzinger? Es pregunta. Jesús Martínez Gordó diu: és necessari proposar la redacció d'un estatut sobre el papa emèrit. Finalment, Flama.info, i canviant de tema, diu: el papa rep el mestre de l'any, el 2019, fra Peter Tavici. Peter Tavici és frare franciscà i mestre de ciències a Kènia. Escollit el 2019 com el mestre de l'any, va visitar el 7 de gener al Vaticà el papa Francesc.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé que passant de les 8 del matí, i un dia com avui, ens ho comentava la Berta, ara ha comentat tota l'actualitat que passava per les portades dels diaris més llegits. L'accident d'ahir a l'empresa Iqoxe de la Petroquímica de Tarragona, doncs això, que ocupa les portades de premsa, de ràdio, de televisió, com és normal. Però com es va viure des de la zona? En parlem de tot plegat amb la periodista del diari Més, Anna Ferran. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, Joan.
Abans de tot, situa'ns una mica, perquè jo crec que des d'ahir, des que va passar tot plegat ahir, que tots estem parlant de la famosa petroquímica de Tarragona, però els que no vivim a Tarragona, què és la petroquímica, on és, quina perillositat té per la gent que hi viu a prop?
A veure, us expliquem. Tarragona té un nucli, de fet és un dels pols químics més importants de tota Europa i el principal del sud d'Europa, i en el cas d'aquest pol químic, com dèiem, està situat en dos polígons industrials diferents, un que és conegut com a polígon industrial nord, que està, per exemple, s'hi pot trobar empreses com Repsol, i l'altre, el polígon industrial sud, que és on de fet es va produir l'accident d'aquesta passada jornada. Llavors, òbviament, aquí hi ha una quarantena d'empreses que estan instal·lades en tots dos polígons, que duen tota una sèrie diferents tipus de plàstics i altres productes químics, matèries primeres. És a dir, és una zona que, tot i que òbviament hi ha un gran treball o un gran esforços per tenir controlades les situacions de seguretat, òbviament no hi deixa d'haver un risc, perquè, com dèiem, estem davant d'un polígon petroquímic de gran dimensió i de gran importància en el conjunt de l'Estat i també de la regió sud d'Europa.
Cap a quarts de vuit del vespre, que hi ha aquesta explosió a l'empresa Iqoxe, que es dedica a l'etilè. Com es va viure tot plegat des d'un primer moment? Suposo que amb molta incertesa.
Exactament. De fet, la paraula que millor ho defineix és aquesta, és incertesa i també molta por. Just quan se sentia l'esclafit, l'explosió que es va ocasionar a causa de la deflagració d'aquest tanc d'etilè, veïns de la zona, principalment doncs, de les poblacions més properes, com és el cas de la Canonja, de Vilaseca i també dels barris de Ponent de Tarragona, que són una zona perifèrica que és potser la més pròxima al polígon sud, ràpidament doncs, sentien retronar a casa seva una explosió, fins i tot els vidres que tremolaven, i ràpidament la gent doncs, es va alarmar, va sortir o va mirar per les finestres, va sortir al carrer, gent que potser estava doncs, als comerços, a veure què estava passant, i ràpidament es van decidir confinar doncs, a les seves cases. Com dèiem, hi ha una llarga trajectòria també en tasques de prevenció i de divulgació que s'ha de fer una mena d'aquest tipus d'accidents, així que la gent ja va veure que estava passant alguna cosa que òbviament no era normal i ràpidament va intentar confinar-se a l'espera de les informacions oficials.
A més, molta gent de la zona s'ha queixat, sobretot per xarxes socials, que no va funcionar el famós pla d'emergència, el pla secta. Què és el pla secta?
A veure, el pla secta s'activa en una situació d'un accident químic. Això pot afectar qualsevol de les zones de Catalunya, no només a Tarragona, sinó també en zones de l'Ebre i també en zones de l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha localitzades empreses químiques que poden generar, en cas d'accident, un risc a la població. En aquest cas, aquí els veïns es queixaven perquè davant de la magnitud d'aquesta explosió, la gent esperava que ràpidament sonessin les sirenes, que el que anunciaven era la necessitat d'un confinament immediat. I aquestes sirenes no van sonar. Posteriorment, de fet, ahir mateix el conseller d'Interior, el conseller Buch, explicava que en un primer moment, des de Protecció Civil s'havia emès un confinament preventiu que en un primer moment afectava a 7 municipis, us expliquem, són Tarragona, Reus, Vilaseca, Salou, Constantí, Morell i La Canonja, i que posteriorment es va rebaixar només als nuclis de La Canonja, Vilaseca, Bona Vista, que és un dels barris de Ponent de Tarragona, i el complex educatiu també de Tarragona Ciutat, que és on hi ha la coneguda com a Universitat Laboral. En un primer, com dèiem, primer un confinament preventiu, després aquest confinament preventiu es reduïa només principalment a La Canonja i Vilaseca i aquests dos altres nuclis de la ciutat de Tarragona, i posteriorment, quan s'anaven a fer sonar les sirenes, de fet, segurament si hi va haver gent que ho està seguint per xarxes socials, principalment per Twitter, Protecció Civil anunciava que en breu sonarien les sirenes, i finalment aquestes sirenes no van sonar. L'explicació que donava ahir el conseller Buch era que just quan s'anaven a fer sonar aquestes sirenes s'havia rebut l'informe mediambiental que assegurava que no hi havia risc, ni hi havia toxicitat en l'aire i que, per tant, el confinament no era necessari. Tot i així, aquest es generava una certa situació, o una gran situació, de fet, de desinformació i de neguit davant de la gent que veien d'una banda, des de les seves cases, una espectacular flama, una gran torxa de fum, i que veien que no hi havia o que no havien sonat encara les alarmes.
Havia passat alguna vegada alguna cosa similar així a la Petroquímica de Tarragona?
A veure, l'accident més, més gros, o per afectació i per espectacularitat, que es recorda, és justament l'accident d'Empetrol l'any 1987, que en aquest cas va ser un atemptat terrorista reivindicat per la banda ETA, i aquell és el gran, potser, accident que ha tingut la Petroquímica de Tarragona per magnitud i per impacte, i en aquell cas, de fet, sí que hi va haver moltíssima gent, com dèiem, això va ser l'any 87.
Molta gent que ho recordava ahir, també, eh?
Exacte, molta gent ho recordava, gent que va marxar corrents. En aquest cop sí que la gent ha fet, justament com dèiem, pel coneixement, que sabem que en aquest tipus de casos el que toca és confinar-se, la gent intentava doncs estar a casa i estar a l'espera i a l'aguait de les informacions oficials, i com dèiem també de que s'uneixin aquestes sirenes que finalment, segons fonts oficials, no va fer o no va caldre que s'uneixin.
Deixa'm preguntar-te per últim, Anna, com s'ha llevat avui Tarragona?
Doncs a l'expectativa, sobretot, de saber com estan les tasques de recerca de la persona desapareguda. Recordem-ho que l'accident deixava dins de l'empresa Iqoxe 2 ferits, un de crític i un de molt greu, que estan tots dos traslladats a Vall d'Hebron, un ferit menys greu que es troba a Joan 23, i 5 ferits lleus, 3 dels quals es van donar d'alta i 2 que estaven a l'Hospital Sant Joan de Reus, i d'altra banda, un mort per un ensorrament en un edifici a Torreforta. De fet, la ona expansiva, i això explica molt bé la magnitud dels fets, la ona expansiva va fer que una part d'una placa d'aquest tanc de tilè que hi va explosionar sortís disparada i recorrés una trajectòria d'uns 2,5 km, fins a impactar en un edifici del barri de Torreforta, que també és un altre d'aquests barris de Ponent que estan pròxims al polígon sud. Impactaven l'edifici i això generava l'esfondrament d'un sostre i atrapava a un veí que s'hi trobava a dins. Llavors, aquí, òbviament, aquí hi ha una part doncs, de tristor, després d'aquesta incertesa, de creure que potser van haver-hi coses que no van funcionar del tot correctes, que no es va ser suficientment ràpid, i d'altra banda, doncs, també tenint en compte que hi ha un desaparegut encara a dintre del complex d'Iqoxe, i que els bombers fins ahir a les 2 de la matinada van estar duent tasques de recerca d'aquesta persona, van haver d'aturar-les, i ara al matí, a primera hora, s'han de tornar a reprendre. Llavors estarem, òbviament, a l'espera de saber més novetats sobre el cas.
Doncs com segur que farà el diari més, nosaltres des de Ràdio Estel que també anirem informant de tot el que passi, a totes les novetats que tinguem. Anna Ferran, periodista del diari més, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a aquesta hora.
A vosaltres, bon dia.
Molt bon dia. Nosaltres que continuem amb més bona música quan passen 3 minuts gairebé de 9:15 del matí. Ho fem amb Charango, amb Gemma Humet, amb Cesc Freixas, tots ells agafant l'horitzó.
Sencer. teixir la història. Portem amb elles un llarg camí. Viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dracera. Aquí no venim a fer volar banderes. Comptem amb tu, ara no pots fallar. Un dia un per tornar a començar.
Gent de mar, de rius i de muntanyes. Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Popular, eterna divisa que nos guía a vivir libres o morir.
Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Anem lluny, serem molts, empenyent endavant, qui sembra rebel·lia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Este año es diferente y lo voy a conseguir. No me quedo con las ganas. Este año sé que sí,
sé que sí.
A nuevos retos.
Redecora el teu llit amb una gran selecció de jocs de llit i fundes nòrdiques amb fins al 50% de descompte. Les rebaixes del Corte Inglés. Aquest any sé que sí.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Ràdio Estel.
Vuit minuts i mig que passen de dos quarts de nou del matí. I també volia comentar avui una altra cosa que està de plena actualitat, el funcionament del Parlament Europeu i les seves sessions ordinàries. Ho farem amb qui ha dirigit durant 8 anys l'Associació de Periodistes Europeus i avui dia encara n'és membre de la mateixa associació i, a més, és corresponsal del setmanari El Siglo. Ella és Teresa Carreras. Què tal? Molt bon dia. Senyora Carreras, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Estem acostumats al funcionament polític del Parlament de Catalunya o del Congrés dels Diputats, però funciona igual una cambra amb tants diputats com l'Europarlament?
Bé, jo penso que en la manera de ser democràtica segurament que sí. El que passa és que, esclar, els funcionaris que hi ha al Parlament Europeu són de, segons diu la tradició, això s'hauria de comprovar, són dels millors i són els funcionaris més ben trebats que hi ha a les institucions. Aleshores, el Parlament Europeu internament segurament que ha de funcionar, segurament que funciona, no? Que ha de funcionar, no s'ha de posar ni en dubte. Com una càmera democràtica, el que funciona de forma una mica diferent és la institució, perquè hi ha el Consell, el Parlament i la Comissió, i per tant tota l'aprovació de normes és un joc entre les tres associacions, és un treball més que un joc entre les tres associacions. Però, vaja, no passa res el fet doncs, que hagi acollit en aquestes el president Puigdemont, és a dir, el eurodiputat Puigdemont i l'eurodiputat Comín, és una cosa ben natural.
Quina diferència hi ha entre aquests estaments? De què s'encarrega cada estament? El Parlament, el Consell, que ens deia també?
La Comissió Europea és l'executiu. El Consell és el que fa les normes i les aprova. I el Parlament hauria de ser la que les fa, però finalment aprova, té per aprova, bàsicament el pressupost. És a dir, amb el que té més preeminença és en l'aprovació del pressupost. El pressupost de la Unió Europea no s'aprova si no hi ha l'aprovació del Parlament i es tenen molt en compte totes les esmenes.
Per tant, tot i que no estiguem acostumats gairebé mai a seguir a les sessions que tenen lloc al Parlament Europeu, és precisament en aquest lloc on s'hi tramiten les decisions que afectaran més directament els ciutadans.
Sí, clar. L'altre dia sentia un ex-eurodiputat, que deia aquesta xifra que sempre anem dient, no? Que el 72%, ell era molt precís, de la legislació que es fa a Europa, doncs surt del Parlament Europeu. Sí, nosaltres diem el 80, el 60, depèn, però és bastant elevada, perquè hi ha tot el tema de la transposició de les normatives que s'aproven a Brussel·les i que han d'arribar i que tenen un temps límit per adaptar-se a cada un dels estats membres. És tot una tramitació, sí.
Per tant, entenc que durant aquesta crisi econòmica que ha passat a Europa, quan es parla de condonar o no el deute, o quan es parla d'allargar o no el deute segons quins països, la decisió surt d'aquí, precisament, de l'Eurocambra.
Sí, naturalment. El que passa és que, en relació al tema de la crisi econòmica de la qual tu parles, hi ha hagut decisions que potser sí que, el que passa és que ara les hauríem de mirar i de valorar, però que realment s'han pres sense el consentiment de l'Eurocambra, precisament per aquest paper que té, que no és com una cambra normal, que un Parlament com el Congrés dels Diputats o el de Catalunya, que té menys competències, però bé, el Congrés dels Diputats, doncs seria diferent. El que passa és que, clar, el Congrés dels Diputats també ens explica que el president del govern ens va dient que no es poden aprovar coses que no calguin i pel tema de modificar i fer front a la crisi econòmica a la qual, Joan, tu et referies, en una reunió, com jo en tinc moltes vegades, amb nocturnitat i a la bogeria amb el president del govern, ell mateix va decidir per tots nosaltres. Entens? I això, clar, són coses que a nivell democràtic sempre saben greu, perquè no és una manera normal de funcionar.
Cada dos per tres, senyora Carreras, hem escoltat, i li dic perquè s'ha comentat molt a les xarxes socials, s'ha escoltat, com deia, els darrers dies el president de l'Eurocambra fer esment de la famosa targeta blava dels eurodiputats. De què es tracta i per què serveix?
No, la targeta blava és una, són una sèrie d'objeccions que el diputat pot proposar. En el cas del president Puigdemont, de l'eurodiputat Puigdemont, ens hi hem d'acostumar tots, doncs ell va fer el seu discurs i el president li va dir si volia fer ús de la targeta blava quan ell mateix s'havia referit també als mateixos diputats i a la seva situació, dels tres, del senyor Oriol Junqueras, del senyor Comín i del senyor Puigdemont. I ell va dir que no. Ell en aquell moment, el president, no volia, jo he parlat amb la gent del seu equip, no volia entrar en cap discussió. Per ell, el fet que Catalunya tingués veu a l'Europarlament, a l'Eurocambra, el fet que la situació de Catalunya, que és a dia d'avui la causa democràtica més important que té plantejada les institucions europees, però que això no es diu obertament, i que ell, l'eurodiputat Puigdemont, en pogués parlar en l'hemicicle, doncs realment va ser una cosa molt important per ell, però en aquell moment preferia més no entrar en el debat.
Per tant, què li va semblar la compareixença d'ahir de Carles Puigdemont i de Toni Comín?
Home, a mi personalment em va agradar i em va emocionar, he de dir, perquè pensa que aquesta gent doncs, fa molt de temps que han tingut molts pals a les rodes per poder arribar a ser eurodiputat i exercir-ne. Vull dir que a mi em va semblar correcte. Jo penso que ells ho tenen molt mesurat, tot el que volen dir, com ho volen dir i on ho volen dir, i com que la seva situació continua sent estranya, continua sent difícil, s'ha de saber en quin grup aniran o no, etc. Vull dir que encara no és una situació, això d'entrar quan la campanya ja ha començat, doncs és difícil. A mi em va semblar molt bé i penso que es va limitar a explicar que Espanya, segons el seu punt de vista, els poders democràtics no funcionaven perquè l'estat de dret no funciona i no hi ha una separació de poders com en altres estats europeus.
Finalment, senyora Carreras, deixi'm preguntar-li quin és el perfil del nou president de l'Eurocambra, David Sassoli, qui ja va posar el seu lloc, que ho vam veure l'altre dia, als diputats de Vox, per exemple.
I tant, sí. Això trobo que va ser molt interessant. Home, el grup socialista europeu té un problema, que és que no està tot unit en aquest tema, que, com jo dic, encara que no es diu amb la boca oberta, sinó que es diu, no sé, amb la boca petita, amb la boqueta de pinyó, la situació de Catalunya és avui per avui la causa democràtica més important que té plantejada les institucions europees. I aleshores el president Sassoli va actuar al principi com un president democràtic que sap el que ha de fer i bàsicament que fa el que li diuen els advocats de la cambra, no? Però, clar, després va haver de tornar enrere. Bé, ara el que hi haurà serà una decisió. El grup d'Esquerra Republicana, que estan dintre del grup ALE, recorreran la decisió que va prendre el president del Parlament aquest dilluns, i hi haurà el Tribunal General de la Unió Europea qui haurà de decidir, i el que decideixi és el que faran. Per tant, que per mi l'actuació de l'eurodiputat Puigdemont, i a la tarda va tornar a parlar, i avui, aquesta setmana encara, tant ell com el senyor Comín, com l'eurodiputat Comín, que també va parlar ahir a la tarda, doncs començaran a tenir ja actuacions normals d'un eurodiputat i tot es posarà a to, esperem. Però vaja, fins que totes les decisions judicials no estiguin acordades, s'hi ha d'estar a sobre.
En seguirem parlant des dels micròfons de Ràdio Estel. Teresa Carreras, periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya i membre també de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya.
Ha fet bé perquè a l'associació hi ha hagut renovació de càrrecs i jo en continuo sent membre perquè és molt important, tots hem de defensar Europa des dels nostres llocs que puguem fer-ho. jo des de l'associació ho faig i ho faig amb molt de gust, i per tant, ara en aquest cas no seré membre de la Junta, però de l'associació, que n'he estat presidenta 8 anys. És una cosa... Ara la presidenta nova és la Carme Colomina i un equip de gent que, en fi, que, ho, agafa, que ho han agafat amb, molta, amb molts ànims.
Teresa Carreras, moltíssimes gràcies.
Vinga, Joan,
propera,
moltes gràcies
molt
a tu.
Bé.
Fins la propera. Adéu, bon dia.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
11 minuts i arribarem a les 9 en punt. Abans, però, sapiguem a qui li hem de felicitar avui al dia. Ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
En plena Setmana dels Barbuts, la dels sants que iconogràficament es representen a llarga barba i com creu que és la més freda de l'any, tenim Sant Pau l'Ermità, considerat el primer ermità a Tebes, a l'Egipte del segle IV, i Sant Maur, abat, també anomenat Maure o Mauri. Abat va ser també Sant Plàcid. Sant Maur i Sant Plàcid després van ser els deixebles de Sant Benet, que segons la tradició els va enviar a la Gàlia, on va fundar un monestir, en la qual hi va morir Sant Maur l'any 584. També barbuts són els profetes Habacuc i Miquees, de l'Antic Testament, el primer del segle VII i l'altre del segle VIII abans de Crist. Habacuc portava els pans a Daniel quan aquest era el fossar dels lleons. Miquees, nascut a Moreshet, als 30 quilòmetres de Jerusalem, el llibre de Miquees profetitzà que valem d'ajudar com a la pàtria del Messies, i acabarem en Santa Secundina, verge i màrtir.
Deu minuts i ja arribarem a les 9 del matí. A aquesta hora, la Filarmònica, l'Orquestra Filarmònica de la ciutat de Praga ens ofereix una banda sonora d'aquelles espectaculars. Superman, sona així.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
57 minuts que passen de les 8 del matí. Per cert, deixeu-m'ho dir, o si no, són d'aquelles coses que m'explota el cap, eh? Ara comentàvem quan sonava la banda sonora de Superman, de John Williams, que està nominat de nou per la banda sonora de Star Wars, a l'ascenso de Skywalker, nominat una vegada més als Oscars. És la persona viva amb més nominacions. 52 nominacions als Oscars. Déu-n'hi-do, el geni de John Williams. Dit això, ara sí, anem a l'agenda que ens proposa la Berta Sacanell. Berta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A Barcelona, per exemple, demà dijous, concert.
Concert de Cristina Rosbing, la cantant tanca la gira de presentació de Un home rubio a la Sala Apolo. Tocarà temes com Romance de Plata o Ana y los pájaros demà dijous a les 8 del vespre a la Sala Apolo. Entrades per 18 euros, no et quedis sense la teva.
I a Lleida, que anem de clàssic, el Trencanous, ballet clàssic rus.
La companyia de Moscou, dirigida per la famosa ballarina Eugènia Vespalova, torna a presentar una de les obres més importants del ballet clàssic, el Trencanous. Un somni de Nadal amb criatures malignes i un heroi, el príncep Trencanous, ple de romans i fantasia. Avui, a les 9 del vespre, al Teatre La Llotja. L'entrada són 45 euros.
I a Girona, que ens diuen que cal defensar les pensions, governi qui governi.
Es tracta d'una xerrada debat moderada per Àngel Casadesús, convocada per la coordinadora estatal per la defensa del sistema públic de pensions. Hi participen Mirene Chazarreta, economia i professora d'universitat, Domiciano Sandoval, membre de la coordinadora d'Estat, Conxita Rivera, portaveu de la coordinadora estatal. L'acte és a les 5 de la tarda. Entrada lliure al Centre Cívic Sant Narcís de Girona.
I anem finalment cap a Tarragona. Inauguració de l'exposició Les dones, motor de les lluites socials a Tarragona.
A través de testimonis, textos i dades històriques recorrerem la història recent de Tarragona, però la història de gent propera, de les nostres mares i àvies, veïnes, companyes de feina, dones que van lluitar pels drets durant l'època franquista i que, sent mares de 6 i 7 fills, van ser activistes polítiques, dones com Pilar Pradells, que el 1957 va fundar la cèl·lula del PSUC a Torreforta, entre moltes altres històries que ara donen veu. Durant tot el dia d'avui, fins les 9 del vespre al Pati Jaume I de Tarragona i organitza Òmnium Cultural del Tarragonès. I finalment, Andorra, presentació del llibre The Fat Finger, de Greg Cunan, avui a les 7 de la tarda a la Falda Engordany, Andorra la Vella.
Poc més d'un minut ja, de mig minut, ja arribarem a les 9 del matí. De seguida, Mercè Regà ens porta l'actualització de darrera hora de tota la informació. A partir de les 9, el Logi Broto, que ja el tenim en aquest estudi per comentar tota l'actualitat. Parlarem de campanes amb Joan Riera, no s'ho perdin. I anirem cap a Hallstatt, cap a aquest petit poble d'Àustria, on es veu que s'ha inundat tot plegat de turisme per la pel·lícula Frozen. Ens ho explicarà en Manolo Díaz, que hi viu allà. Tornem ara a les 9. Fins ara.